Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 d'aquest divendres 2 de febrer del 2024. Ho dit d'una altra manera, el primer dia post-mercat d'hivern. Una finestra històrica al Centre d'Esport Sabadell pel que fa especialment a volum de moviments. Recapitulem. 6 incorporacions, 7 sortides ha fet al Centre d'Esport Sabadell. Mai abans s'havia donat, insistim, aquest volum de trànsit en un mercat d'hivern. Ha tingut feina Carlos Rosende, el director esportiu, per arreglar la planificació de l'estiu, però ho ha fet a base de reforçar posicions crítiques i també d'aquella veterania que li faltava a l'equip. Un exemple, l'últim exemple en aquest cas, l'últim a arribar, valgui la redundància, Sergi Maestre, ahir en l'últim dia de mercat de fitxatges d'hivern, va arribar aquest futbolista migcampista badaloní de 33 anys d'entrada i a l'espera de notícies en els pròxims dies per cobrir l'eventual lesió de Sander Ballero, a qui avui, per cert, han confirmat oficialment com a futbolista del primer equip en fitxa sub-23, un Sander que durà el dorsal dels escollits, el número 10. També ha hagut d'afrontar Rosende sortides traumàtiques, ahir mateix com la de Cristian Herrera, que en el mercat d'hivern anterior va ser cabdal per assolir la permanència al Centre d'Esport Sabadell. Però, en definitiva, el mercat ja és història en aquest 2 de febrer. Queden 4 mesos sencers de competició, febrer, març, abril, maig, per treballar tots plegats en un únic objectiu comú, que no és altre que la salvació a la categoria. I d'entrada, per acabar d'oblidar del tot aquest mercat, tot i que avui insistim que farem encara una pinzellada, un petit repàs, per intentar, com diem, ja centrar-nos en el duel d'aquest diumenge, duel directe a l'estadi de la Nova Creu Alta a les 12 contra el Rayo Majadahonda.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'últim Hotel Suís de la setmana el fem possible amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid ha recuperat el lideratge a la primera divisió masculina després de guanyar 0-2 a Getafe amb un doblet de Joselu. Els blancs, que ja estan al dia, ara avantatgen en 2 punts al Girona. Del mercat d'ahir, destacar especialment els traspassos que va fer el Betis, Chimi Ávila, Bacambú, o també el de Pablo Fornals, que està en stand-by per una errada informàtica del West Ham. A més, Asisat Oshoala ha deixat el Barça femení per jugar al Bay Football Club de San Francisco, als Estats Units. En motor, ja és oficial que Lewis Hamilton correrà Ferrari a partir del 2025 i que ocuparà el seient d'un Carlos Sainz, que també ha comunicat el seu adeu. I en bàsquet, victòria de l'Uni Girona, 83-56 a Fontejau en el duel català de la Lliga Femenina contra el Cadí la Seu. Tenim tot això i molt més.
Comenta la recepció.
Insistim que recapitularem tot el tema mercat i escoltarem també la roda de premsa d'Òscar Cano, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, que ha de comparèixer en qüestió de 8 minuts. A més, estadístiques d'aquest Sabadell Rayo Majadahonda, la prèvia del Rubí Sabadell B, la visita de l'Oar Masculí a Sant Quirze o una petita pinzellada del Mundial Aquàtic de Doha que arrenca avui mateix.
L'actualitat de la primera ref.
Fèiem avui el recompte al web de Ràdio Sabadell. En total, 60 fitxatges s'han fet en el grup 1 de la primera federació. Ahir en van caure un bon grapat, més d'una desena. Per exemple, Armando Ortiz al Cornellà, Bilal Ouacharaf, Javi Curras i William de Camargo al Fuenla, Curro Muñoz a la SD Logroñés, Pablo Hervías i Samu Expósito al rival d'aquest diumenge, el Rayo Majadahonda, Josh Fini i Tommy O'Reilly al Real Unión, l'exarlequinat Josu Ozcoidi al Sestao River, Jorge Mencía al Tarazona o Àlex Nesques al Teruel.
La notícia curiosa.
I ja que estem en Mercato, atenció al retorn d'Arturo Vidal en les últimes hores al Colo-Colo xilè, 17 anys després. Primer ha arribat en helicòpter a l'estadi Monumental i després s'ha posat a cavalgar sobre un cavall per la gespa de l'estadi vestit de rei.
De quin partit no estarem pendents?
Podria ser en vol, però no. És la segona Bundesliga a 7:15 de la tarda, Magdeburg, Holstein Kiel.
I a les xarxes socials.
Un selfie de la boia Maika Garcia a Instagram, al·lucinant, deia, amb tant gratacel a Doha abans d'aquest debut de la selecció espanyola femenina de waterpolo al Mundial.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat, en aquest cas heroi de Marbella, com és Edgar Hernández, i un futbolista sabadellenc, sobretot se'l recorda pel seu pas pel Futbol Club Barcelona, Oleguer Presas.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 10 minuts del migdia d'aquest divendres 2 de febrer del 2024, insistim, dia 1, després del mercat de fitxatges d'hivern, un mercat que ja està del tot tancat, si bé és cert, i tampoc volem ara aquí esperançar ni il·lusionar a ningú, però sí que és cert que el Sabadell doncs, li ha quedat lliure una llicència sènior que podria cobrir en qualsevol moment, si així ho desitja. Però si no em diu el contrari des de l'estadi de la Nova Creu Alta, el Sergi Parc. Sergi Parc, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, Vituri. Twitch? Twitch?
No, Twitch no, prou. Ja està. Ho hem de donar aquí per totalment finiquitat, eh?
100% mai es pot donar res per liquidat, però vaja, sí que seria una sorpresa si ara s'ocupés aquesta fitxa sènior amb un agent lliure que, com dius, al final la direcció esportiva tindria aquesta possibilitat si així ho desitgés, però bé, en principi no està dins de les intencions, així que la plantilla del Sabadell, de moment almenys, la podrien donar per tancada.
Què, recuperat del Twitch d'ahir, ara que l'esmentaves o no?
Prou.
Sí?
Sí.
Què diu el rellotge? Que estàs recuperat ja o...?
A mitges. Em deia que hauria d'haver dormit alguna hora més. És que al final se'ns va fer tardet ahir, però
sí,
bé.
Sí, sí, es va fer tardet. La veritat és que vam estar pràcticament 3 hores en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ho podeu recuperar, si esteu avorridots avui, al canal de YouTube. Allà ha quedat penjat per repassar el que va donar de si doncs, el dia d'ahir, aquest 1 de febrer. Després parlarem més a fons. Escolto Xivarri, així ja per començar.
És que estic aquí a prop de l'outlet.
Ah, l'outlet.
Hi ha força Xivarri per aquí. Perquè és que, clar, coincideix aquesta compareixença en roda de premsa d'Òscar Cano, que ha de començar d'aquí a menys de 5 minutets. I, de fet, una de les entrades, l'entrada de zona mixta, on habitualment doncs, hi accedim per anar a la sala Miguel Quereda, de fet, avui no es pot anar per allà perquè està l'outlet que avui s'ha posat en marxa, des de primera hora del matí, pràcticament, des de fa unes quantes horetes, des de les 2 del matí fins a les 3 de la tarda. Avui és pels socis, Pau Vituri, a la tarda pel públic general, i demà al matí també hi ha la possibilitat de venir a aquest outlet d'hivern amb productes que tenen fins al 70% del descompte. Per tant, val la pena acostar-se aquí a la Nova Creu Alta. Hi havia, no et diré que força ambient, però sí unes quantes persones aquí, remenant i remenant d'entre tota la roba que hi ha per aquí, i també marxandatge per aprofitar aquesta oportunitat. Però com diem, sí, una mica de xivarri precisament per aquesta circumstància.
Doncs ja saps el que has de fer, eh? Passar
sí.
Fotos i vídeos per via interna i que a veure si cau alguna coseta. Fora conyes, que al final després hi entrarem més a fons, Parc, després de la roda de premsa de Cano, perquè en teoria d'aquí a 2 minuts i mig hauria de comparèixer, i ara em fas l'estat de situació, però simplement recordar que hem llançat una enquesta avui al Twitter, a X, en aquest cas al compte d'X de Ràdio Sabadell. No sé si la tens a mà, si no et dono un cop de mà.
Doncs l'he mirat fa 2 minuts i la cosa estava igualadíssima. Ara actualitzaré una mica el compte, però sé que estava al 45% en què la gent qualificava com excel·lent la feina de Carlos Rosende en aquest mercat d'hivern, i un 44% com a notable, i ara més o menys això seria, no?
Sí, 45-44, 211 vots i encara 17 minuts per votar, si voleu dir la vostra, si voleu afegir algun comentari a aquesta piulada que hem fet, després acabem de rematar-ho tot i us llegim també, insistim, al compte d'X de Ràdio Sabadell. El que dèiem, Òscar Cano, minut i mig per 1/4 de 2, anem en hora o anem una mica tard avui?
De moment no ens han avisat. Òscar Cano estava fent temps fins i tot per la gespa de la nova Creu Alta, perquè de fet avui ha sigut una sessió curta. Mira, de fet el granadí apareix per aquí ara venint del camp, així que de seguida hauríem de començar aquesta compareixença, perquè, com diem, hi ha hagut temps de sobres, entre la sessió d'avui que ha sigut de gimnàs, de fet els jugadors no han sortit ni tan sols a treballar al terreny de joc, i per tant hi ha hagut tot aquest marge. Òscar Cano baixa cap a baix, així que nosaltres també anirem cap a la sala Miguel Quereda, encara que de moment els companys mitjans de comunicació també han de venir cap aquí.
Doncs interessant avui que diu també Òscar Cano, que serà, podríem dir, que la primera veu autoritzada al Centre d'Esport Sabadell per parlar públicament del que ha estat el mercat de Carlos Rosende. Un Òscar Cano que en diferents ocasions ja ha elogiat el treball del coruñés. Entenc que avui no serà una excepció.
I més si aquesta setmana ha arribat Jesús Fernández, que al final era una de les principals demandes d'Òscar Cano, que arribés un reforç a la posició del central, i aquí també caldrà veure quina és la seva valoració respecte a la figura de Sergi Maestre i la sortida de Cristian Herrera, perquè al final en els últims dies el que reclamava el tècnic sobretot era reforçar aquesta parcel·la defensiva amb el lateral dret i la posició del central, demandes complertes. No es contemplaven com a mínim per part de l'estaf tècnic que hi haguessin més sortides, a no ser que fossin els propis jugadors interessats els que fessin la petició de marxar a algun altre club, cosa que finalment sí que s'ha produït amb els casos com de Beitia, de Carri o ahir mateix de Cristian Herrera, i per tant aquí sí que caldrà veure quina valoració en fa d'Òscar Cano sobre la marxa, aquesta última sobretot, del jugador de Santa Coloma de Farners. Ahir, recordem, un dels últims moviments que es van produir al Centre d'Esports en aquestes últimes hores de mercat, va arribar al mercat d'hivern de l'any passat i se'n va en l'últim dia del mercat d'hivern d'enguany per anar cap al San Fernando.
I veure també com pot quedar, per exemple, el paper de, després ho comentem, però de Manel Martínez, que ha estat, podríem dir, que l'únic futbolista que ha demanat sortir i que finalment no ho ha pogut fer. Després hi entrem més a fons, però bàsicament, ho dèiem ahir també al Twitch, dues raons: que l'oferta de l'Atlètic Balears, per molt que es parli de traspàs, era absolutament irrisòria, i que, a banda, això t'obligava a anar a la recerca d'una posició molt determinada en el mercat, com és la del davanter, que va molt escassa.
Doncs sí, tal qual. Finalment Manel Martínez no va sortir, com deia, sí que tenia les intencions de canviar d'aires després de l'oferta de l'Atlètic Balears. Aquest moviment no es va produir perquè tampoc hi havia un recanvi de garanties que pogués tenir el Sabadell per suplir la figura de Manel Martínez Bell. Després en parlarem una mica més i ara també li preguntarem a Òscar Cano, però que va venir aquí erigint-se com una de les incorporacions estrelles i per ser la referència claríssima en atac del conjunt arlequinat. Ara sí que està Òscar Cano ja entrant a la sala de premsa, també arriben els companys mitjans de comunicació. Així que hauríem de començar aquesta roda de premsa prèvia al partit de diumenge contra el Rayo Majadahonda, que hi ha partit diumenge.
Que no se'ns oblidi, que hi ha un partit importantíssim pel Sabadell, el primer dels dos seguits a la nova Creu Alta per intentar sortir d'una vegada per totes d'aquesta zona de descens.
I avui, convidat d'excepció a la sala de premsa, Miguel Quereda, el president, Pau Morilla Giné, assistent aquí a aquesta compareixença del tècnic andalús. Han fet una abraçada ara mateix i de seguida comencem la roda de premsa. Som-hi. Hola, Óscar, buenos días. Bueno, primero, antes de hablar del partido, te pregunto por el mercado que ayer se cerró. Esta semana ha llegado Jesús Fernández, reclamabas un central y se ha cumplido esa demanda, ¿no? Y también ayer Sergi Maestre, y ha salido Cristian, también en los últimos días a Carri, ¿no? Ha salido. Bueno, te pido una valoración de estos últimos días de mercado, si estás satisfecho de cómo ha quedado la plantilla.
Hola, bueno, buenos días ante todo. Más que satisfecho. La verdad que puedes preguntar a cualquier profesional la dificultad de este mercado, porque es un mercado, pues eso, muy complejo, donde los jugadores ya llevan 6 meses en sus respectivos equipos. Lógicamente vas a por jugadores que consideras que van a tener participación y te van a dar rendimiento a ti. Este tipo de jugadores son jugadores que también están dando rendimiento en otros lugares y que ya tienen contrato, como digo, con otros clubes, y es muy complicado, ¿no? Toda la gestión y todas las negociaciones son muy... todo ese proceso es muy, muy complicado, ¿no? Por tanto, tengo que estar más que contento, ¿no? Porque la verdad que nosotros dibujamos un escenario, un mercado que era el idílico y es el que se ha cumplido, ¿no? Ten en cuenta también que al principio, con la apertura del propio mercado, tuvimos mucha dificultad por la clasificación del equipo. Mucha gente decidió esperar a ver qué pasaba en esos 2-3 partidos siguientes para poder comprometerse o no comprometerse con nosotros. Y bueno, desde aquí, sobre todo, agradecer la labor que ha hecho todo el club, pero sobre todo Carlos Rosende, ¿no? Al que le quiero mandar, ya, bueno, lo hago diariamente, un fortísimo abrazo y beso y comprensión, porque ha sido una semana muy difícil para él, muy difícil, y aún así ha estado al pie del cañón, ¿no? Nosotros, sé que a él no le gusta este tipo de cosas, de cuestiones, pero en este caso a mí me da igual, porque soy persona y creo que merece que públicamente se lo dediquemos. Es increíble que, por ejemplo, el domingo a las 9 de la noche estuviésemos haciendo una reunión por teléfono con un jugador, y la hizo desde el hospital. Es decir, estamos hablando de una persona absolutamente comprometida con lo que hace, comprometida con el club para quien lo hace, y un profesional como la Copa Don Pino, que ha hecho un trabajo excepcional para que el Sabadell pueda tener los mayores recursos en pos de ese objetivo que tenemos, que es la permanencia, ¿no?
Sí, Óscar, te quería preguntar un poco sobre la última incorporación.
Com pensa la incorporació de Sergi Maestre, que porta temps sense competir, ve de l'Albacete, recordem. Sí, va parlar amb ell directament.
Sí, a ver, Sergi Maestre, pues, es un jugador que conoce todo el mundo, ¿no? Es decir, es uno de esos pocos jugadores que quedan con espíritu de capitán real, de capitán de verdad. Es decir, es un hombre comprometido con todo lo que hace allá en los clubes donde ha estado, que también tiene por condición el hecho de poder jugar en varias demarcaciones. A medida que ha ido avanzando en su trayectoria, pues incluso lo ha hecho de central. Para nosotros es básico, ¿no?, conseguir recursos, ¿no?, que puedan jugar en la última línea, y también recursos, jugadores que puedan intervenir durante el mismo partido como central y como medio centro, en función de lo que esté ocurriendo, ¿no? Esto ya tiene una dimensión más estratégica, y la verdad que es un fichaje de última hora que nadie esperábamos, ¿no? Y que lo que sí se pretende con ello es tener a un jugador que ya las ha vivido de todos los colores, que sabe de qué va esto, y que por supuesto viene a aportar, ¿no? El hecho de que en el fútbol actual lleves mucho tiempo sin competir no quiere decir que lleves tiempo sin competir, y dirá, hostia, qué contrasentido, ¿no? En la misma frase te has llevado la contraria, no. Es decir, hoy día los entrenamientos, las preparaciones, los ritmos de las propias sesiones preparatorias ya se aproximan mucho, son muy similares a lo que acontece en la competición. El fútbol, en ese sentido, la metodología futbolística ha dado un gran avance en estas cuestiones, que están relacionadas con aquella frase, ¿no?, de toda la vida del fútbol, se juega como se entrena, ¿no? Pues ahora, desde unos años acá, se lleva a cabo eso, ¿no? Es decir, las mismas exigencias o exigencias aproximadas, estrés aproximado, y todo este tipo de cuestiones desde cualquier punto de vista, tanto físico como mental, como táctico, como técnico, ¿no?, que hace que el jugador esté muy próximo al hecho de haber estado compitiendo, ¿no? Por tanto, en ese sentido no tenemos ninguna queja, porque además está entrenando a diario desde hace muchos meses con un equipo de superior categoría. Y relacionado con Cristian, pues bueno, es decir, nosotros le dimos la confianza desde primera hora, creo que los 3 primeros partidos, si mal no recuerdo, fue titular. A partir de ahí el equipo se fue configurando y se fue conformando de otra manera. También necesitábamos, ¿no?, pues hacer alguna modificación, porque los primeros partidos en resultados no fueron malos, porque hicimos 4 de 9, ¿no? Empatamos en Teruel, perdimos en Arenteiro, ¿no?, y ganamos aquí a Unionistas, pero necesitábamos un plus, ¿no? Y bueno, entraron otros compañeros, lo hicieron bien. A partir de ese entonces yo creo que el equipo está compitiendo de la mejor manera posible, y bueno, y no, nos pidió que cuál iba a ser su situación, que en caso de que no fuese una situación muy clara de jugar, pues obviamente él tenía otras cosas que además le aseguraban más años de contrato y bueno, y yo lo único que le dije fue que tenía más competencia que anteriormente, que no sabía, porque esto no lo sabemos los entrenadores, no sabemos cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos, que para mí era un buen recurso que estuviese en la plantilla, pero que entendía que podía marcharse, ¿no? Bueno, nos dimos unas horas, también vimos la posibilidad de que en esa posición teníamos muchos jugadores, es decir, hay muchos jugadores que pueden jugar por fuera o en la media punta, y en ese caso pues decidimos con la entrada de Serhii Maestre pues dejarle la posibilidad de ir a otro lugar, ¿no? Lo que sí quiero decir de Cristian, y lo digo, podía evitar decirlo, no decir lo contrario, pero sí podía evitarlo, porque esto nadie me lo habéis preguntado, pero yo lo digo ya, es que ha sido un profesional ejemplar, es decir, yo no sería muy sinvergüenza si dijera que hay algunos motivos o que el motivo de que no participara habitualmente en los últimos partidos como titular es que había bajado los brazos, que no entrenaba bien y todo lo contrario. Es decir, ha sido un ejemplo desde mi llegada aquí, antes no puedo hablar porque son cosas que desconozco, hasta su partida, y lo único que sí le puedo es desear lo mejor de todo, porque es un chico que se lo merece.
Maestre ha llegado y tiene un perfil que se parece más al de Sander que no al de Cristian, a lo mejor, ¿no? Lo digo por si teméis que Sander pues tenga una lesión de gravedad de su rodilla, y si por eso habéis escogido ese perfil, ¿no? Como el de Maestre.
Bueno, Sander está en otra edad, tiene otra... Yo creo que son distintos. Serhii Maestre es un jugador que no ahora sino siempre mucho más posicional, ¿no? Sander es un jugador que puede jugar en la base, también puede jugar como interior, que tiene un mayor recorrido, ya no solo por edad sino por propias capacidades, y es una pena. Vamos a ver qué pasa con el diagnóstico, que será pues igual mañana o el lunes, ¿no? A ver qué tiene exactamente, y a partir de ahí pues que tenga la mejor recuperación, ¿no? Y Serhii Maestre, bueno, la salida de Cristian tiene que ver con eso, es decir, que en algunas zonas el equipo estaba súper poblado de jugadores, y eso al final genera, es decir, a todos los entrenadores nos gusta que haya una gran competencia, que no haya posiciones cerradas ni gente que se vaya con la camiseta a su casa porque no tiene competencia en su demarcación, pero el exceso de jugadores genera una falsa competencia, porque al final hay demasiada insatisfacción en torno a quién va a jugar, por ejemplo, de extremo izquierdo, ¿no? Si ha emergido Marru, si está Abde, si está Cristian y algún que otro jugador que puede jugar ahí, pues el exceso de jugadores en una demarcación también genera, no hace pensar que va a ser una competencia sana y que eso va a originar, pues eso, rendimiento en el equipo, y es al contrario, ¿no? Porque al final alguien baja los brazos. Y bueno, y hemos tratado pues de que el equipo esté a priori mucho más equilibrado con la presencia de Serhii, ¿no?
Parlem del partit ja, contra un rival directe. I és una oportunitat més clara de poder sortir del descens.
Bueno, yo creo que va todo de la mano. Es decir, en primer lugar, nosotros no nos planteamos el tema del Goa Verás particular por una cuestión, porque parece que planteándolo ya pensamos que vamos a ganar, y lo único que hay que pensar es de cuánto vamos a ganar, y el partido va a ser muy difícil. Es decir, están en nuestra misma situación, los equipos tienen, como nosotros, unas necesidades, una urgencia clara, porque el calendario va restando fechas, y a medida que resta fecha al calendario, pues obviamente pues las posibilidades de conseguir el objetivo pues se van reduciendo, o por lo menos se nos va apretando más la cosa, ¿no? Lo que hemos conseguido hasta este momento, lo que han conseguido estos chicos, ese vestuario, es decir, aquí estamos nosotros junto a vosotros. Es decir, hace 3-4 semanas estaba la esperanza de poder salir de ahí, de poder ser uno de los equipos que va a competir de igual a igual con los demás, que vamos a luchar por permanecer en la categoría, pero eso quedaba lejos. Es decir, estábamos en el intento de comenzar a reducir distancia. Ahora mismo ya estamos con ellos. Eso es lo más importante. Lo más importante, repito, es que hemos conseguido eso en un tiempo récord. A partir de ahí, pues sabemos que podemos estar un punto por debajo, tres por debajo, cuatro, tres por arriba, cuatro por arriba, y que nada de momento va a ser definitivo, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que tenemos frente a nuestros ojos es el reto de ganar el siguiente partido, y el siguiente partido dentro de 48 horas es el de Rayo Majadahonda, ¿no? Y ahí tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, focalizar bien nuestra atención y nuestros recursos en conseguir ganar ese partido, y porque es el que tenemos frente a nosotros, ¿no? Si somos capaces de hacerlo, y eso junto con otros resultados nos otorgan el hecho de estar fuera de descenso, pues evidentemente será un domingo mucho más plácido, donde habrá muchos más motivos para ser feliz.
Te pido disculpas, Óscar, pero quiero regresar al tema del mercado porque me quedaba una por mezclar los temas. Me quedaba preguntarte por el tema Manel Martínez, que ayer parecía, bueno, que tenía alguna opción de salir, o como mínimo había ese interés, ¿no?, del Atlético Baleares. Bueno, te pido pues una valoración de esa posible salida, y si has hablado con él, porque al final es un jugador que ahora mismo va a formar parte, ¿no?, de la plantilla, como mínimo por lo que resta de temporada.
Yo, relacionado con tener que hablar con él, si eso va relacionado, tu pregunta, tiene que ver con que hay que hablar con él para que no esté, o esté en este caso, por la labor, yo tengo cero dudas. Manel, igual que Cristian y que cualquier otro compañero, no tengo queja de ningún jugador de los que ahora mismo están en ese vestuario o de los jugadores que se han ido. Si por algo destaca o ha destacado esta plantilla, con independencia de sus integrantes, porque lo englobo a todos, todos están en el mismo saco, es la predisposición a trabajar, a sacar al Sabadell de donde se encontraba y de donde se encuentra, de remar, es decir, con independencia de cuál haya sido la confianza que su entrenador le haya otorgado, ¿no? En el caso de Manel, pues igual, es decir, ha sido titular los tres primeros partidos, necesitábamos, por cómo se iban conformando las cosas, pues igual que el equipo a partir de llegar a determinadas zonas tuviese pues otro tipo de recursos más relacionados con los espacios, con presionar, con otro tipo de emoción necesitaba el equipo en un momento clave, y bueno, la entrada de Vladis pues también ha sido una entrada importante que nos ha dado mucho, ¿no? No hay que centrarse solo en si ha marcado o no ha marcado, ¿no? Es decir, asistió a Moyano, creo, ¿no?, en un partido, y después acaban los partidos, y por todos los años que llevo en el fútbol, pues muchos o algunos de los jugadores que van viniendo con los rivales son conocidos míos, los he entrenado, y en muchos casos tenemos una gran relación, ¿no? Pues acaba el partido y Cubillas me dice que han estado hablando durante el descanso con los centrales, que Vladi le estaba incomodando, que es imposible soportar tanta carrera seguida, tanto desmarca el espacio. Cuando acaba el partido el otro día contra el Celta B, nuestro último partido en casa, lo primero que dice el entrenador del Celta, que no es ningún tonto, sino que es un grandísimo entrenador, pues es, además no hace falta que lo diga, en el descanso ha hecho dos cambios, es decir, es un chico que está haciendo muchas cosas y está haciendo muchas cosas muy bien, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Manel no puede jugar? Manel, pues llegará el momento que podrá entrar si el otro se relaja, o con el otro, o con Vladi jugando de pareja, ¿no? Pero sí es cierto que nos pidió, ayer tuvimos una conversación, yo tuve una reunión con él por la mañana en la que le expuse todo. No le puedo garantizar ni que vaya a jugar ni que no vaya a jugar, porque realmente no lo sé, no sé cómo se van a ir poniendo los partidos, a qué distancia nos va a quedar el gol, porque muchas veces dicen, no hace falta gol, sí, pero por cómo se está jugando, por cómo estamos jugando nosotros y el equipo contrario, a qué distancia nos queda el gol. Si el gol nos queda a mucha distancia, porque hay partidos donde estás unos metros más atrás, pues tienen sentido o más sentido unos jugadores que otros. Y si nosotros vemos que el equipo contrario se ha echado hacia atrás y que nos va a dejar llegar hasta tres cuartos y que no vamos a necesitar hacer grandes recorridos para meter el gol, pues tendrá más sentido Manel, ¿no? Es decir, es un recurso, un gran recurso que tiene la plantilla, así se lo expliqué, y sobre todo el hecho de que aquí detrás de todo hay un club y un equilibrio en la plantilla, es decir, no podemos prescindir de un delantero. También te digo que hemos, con el objeto de facilitarle también las cosas al chico, pues estuvimos buscando durante 20 horas, menos de 20 horas, la posibilidad de a ver si podíamos encontrar algún jugador que tuviese sus mismas características, pero claro, fue con tanta premura que nosotros no podemos decir dejar salir a los jugadores si te lo dicen 24 horas antes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues a trabajar todos, que es lo que tenemos que hacer, todos los que se han quedado ahí. Ya se ha cerrado el mercado por fin, porque ha sido un mes súper estresante. No recuerdo un mes que haya hablado menos tiempo con mis hijos, que haya tenido menos tiempo para descansar, porque ha sido, y eso que yo soy el entrenador, imagínate los que han estado de verdad, ¿no?, en el frente de todas las operaciones, Carlos, Bruno y todos los demás integrantes del club que facilitan el tema de los contratos y tal, y la verdad que a partir de ahí ya se ha cerrado, ya no puede pasar nada más, ni que vengan a por alguno tuyo que esté jugando muy bien, ni a pagar cláusulas, ni tú tienes que ir a buscar nada. Creo que se ha quedado una plantilla más que completa para competir contra cualquiera y eso me deja muy, muy satisfecho.
Sí, te quería preguntar por una de las competencias de Noel, que es Marcos Baselga.
Pregunten per la figura de Marcos Baselga, en quina situació està. Si està a prop de tornar o no.
Bueno, Marcos, lo que hemos hecho es esperar un poquito, ¿no? Es decir, no... Fíjate, ¿no?, que tiene una lesión, que la verdad que hacen un trabajo bárbaro todo el cuerpo médico, tanto el doctor como los fisios, como el readaptador, y vuelve bien, vuelve, marca. Hace 45 minutos el León, en unas condiciones climáticas pues jodidas para lo que es el organismo y sobre todo la musculatura, porque no acaba de estar caliente, hacía, recuerdo aquel día, muchísimo frío, el equipo perdiendo, que eso no solo te estresa emocionalmente, sino también muscularmente, ¿no? Y bueno, y cuando creíamos que eso no podía, bueno, pues volver a aparecer, pues el segundo día de nuestra reincorporación en Navidad, pues aparece, ¿no? Y la verdad que va bien, va por buen camino, todo cumpliéndose los plazos, y bueno, la semana que viene ya empezará a hacer cosas con el grupo. Hasta la fecha solo ha hecho cosas a nivel individual, de menor a mayor exigencia, se va encontrando bien, y a ver si para el día del Barça podemos disponer de él.
¿Alguna espera? No, lo deixem aquí.
Buen fin de...
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Òscar Cano. Bon cap de setmana per ell també, perquè això significarà que el Sabadell haurà tret alguna cosa de profit contra el Rayo Majadahonda diumenge a les 12 del migdia, tot i que en aquesta roda de premsa prèvia Vituri s'ha parlat més aviat poquet del partit, del qual un fet que jo també em faig responsable perquè només li hem preguntat coses del mercat.
Molt normal.
Però sí, era evidentment molt interessant escoltar la versió d'Òscar Cano, que la veritat m'ha semblat una roda de premsa que ha deixat uns quants titulars. Sobretot em quedo, Vituri, amb la defensa de la professionalitat de Cristian Herrera i de Manel Martínez, que tot i perdre aquesta condició de titulars indiscutibles, de fet de passar a jugar-ho pràcticament tot a no trepitjar el terreny de joc en les últimes setmanes, és veritat que un ha sortit i l'altre s'ha quedat, però tot i això el granadí els ha defensat i ha dit que, vaja, que en el cas de Manel Martínez, que és el que tindrà al seu costat durant els pròxims mesos de competició fins a final de temporada, que no té cap dubte que no perdrà aquesta professionalitat.
Sí, de fet ha dit també de Sergi Maestre que és d'aquells pocs jugadors que queden amb esperit de capità, i en línies generals s'ha mostrat més que satisfet amb aquest mercat d'hivern, i que van dibuixar un escenari idíl·lic amb Carlos Rosende, i que és finalment el que s'ha complert amb aquests 13 moviments que ha fet el Centre d'Esports Sabadell. Tens molta pressa, Sergi Parc?
No.
Ho dic per... Ni que sigui rematar la prèvia del Sabadell Rayo Majadahonda amb les estadístiques, i després acabem de comentar el tema mercat, et sembla?
Fot-li.
Doncs vinga, va, les estadístiques d'aquest partit de diumenge a les 12 amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Tant el Sabadell com el Rayo Majadahonda han estat els grans animadors del mercat d'hivern, amb un total de 13 moviments cadascun durant aquesta finestra, producte, potser, de les vides paral·leles que han portat durant la primera volta.
El rival.
Si el Centre d'Esports va caure en zona de descens després de la visita al Cerro del Espino, el Rayo Majadahonda ho va fer dues jornades més tard i no ha tornat a treure el cap. Amb el nou any, l'equip majariego va decidir prescindir del tècnic Carlos Cura i en el seu lloc va arribar Jon Erice, que de moment suma una victòria i dos empats a casa, a més d'una derrota a domicili.
L'estadística.
Precisament, lluny de Majadahonda, el Rayo presenta uns números pràcticament calcats als del Sabadell. Una victòria, tres empats i sis derrotes, una menys que el conjunt arlequinat. Amb sis punts, tots dos són els pitjors visitants del grup, empatats amb el Cornellà. La dinàmica, però, és ben diferent a la de l'equip d'Òscar Cano, ja que l'únic triomf a domicili va arribar fa més de 4 mesos, el 24 de setembre a les Gaunes. Curiosament, l'escenari de l'últim partit del centre d'esports.
La curiositat.
El Sabadell, per la seva part, no està tenint terme mig aquesta temporada a la nova Creu Alta. De moment hi ha disputat 10 partits i cap d'ells ha acabat en empat. El balanç en aquest sentit és totalment 50-50. 5 victòries, les 3 últimes de forma consecutiva, i 5 derrotes. L'altre equip que tampoc ha empatat en el seu terreny de joc, per cert, és el Celta Fortuna, que n'ha guanyat 6 i n'ha perdut 4.
Els precedents.
Més enllà del 3-1 de la primera volta al Cerro del Espino, en el debut oficial de Gerard Bofill, el Rayo Majadahonda no ha visitat mai Sabadell. I atenció, perquè continua vigent aquesta temporada la immaculada ratxa contra equips que trepitgen la nova Creu Alta per primera vegada. Plena de victòries contra el Sestao River, Unionistes, el Tarazona i el Celta Fortuna. Faltarà, recordem, l'Arenteiro a finals de març.
Amb el xiulet a la mà.
Un clàssic, Alonso de N. Wolf, amb el de diumenge. El Sabadell es convertirà en l'equip empatat amb el Calahorra, que més vegades ha xiulat aquest saragossà de 31 anys, que du 6 temporades a la categoria de bronze. De moment han estat 5 precedents. Els dos primers van acabar en victòria, els dos següents en empat, i l'últim va ser la derrota de la primera jornada per 2-1 a l'Estàdium Galdirun, amb el Rayo Majadahonda. Únicament ha coincidit un cop, una derrota per 2-0 a Zubieta contra el Sanse. Té una mitjana de 5,28 grogues i 0,28 vermelles per partit, si bé és cert que aquesta temporada únicament en mostra 3-29 per enfrontament i encara no ha expulsat a ningú.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques d'aquest partit ja ho heu escoltat, bastant paral·lelisme, ja ho direm bé, entre les vides del Sabadell i del Rayo Majadahonda durant la primera volta, dos equips que es troben en aquesta zona de descens. Sergi Parc, estàs per aquí, oi?
I tant.
Què? Li fotem al mercat o no?
Vinga, una mica ressaca després de tot el que vam parlar ahir, que no va ser poc, però bé, vinga, fotem-li.
Vols que comenci amb els resultats de l'enquesta?
Vinga, va.
217 vots, per tant, hi ha hagut 5-6 vots més des de l'última vegada que hem parlat.
Sí.
Igualtat màxima, 45% excel·lent, 45% notable, la valoració del mercat que ha fet Carlo Rosende. Per tant, estaríem parlant que un 90% dels enquestats estarien entre molt i moltíssim satisfets pel mercat del centre d'esport Sabadell. Comentaris. El Vicenç Hernández diu: estratosfèric directament. Aquest bon home converteix un euro en 50 de traca. El Josep Maria Txuecos diu: les notes les donem al final de curs. I l'Arnau Salomó: m'ha faltat alguna cosa dalt de tot. Bladis és Bladis, però li costa trobar gol i va ser el Gavà de lesió en lesió. I de Manel no me n'espero gaire cosa. Diu: caminar i Cano no van de la mà. Més crítica en aquest sentit, l'Arnau.
Les valoracions, sí, a final de curs és quan s'han de posar les notes definitives, però, home, és una bona presa de contacte ara també per veure, com a mínim, ni que sigui ara, a aquestes altures, a 2 de febrer, posar una puntuació a la feina de Carlos Rosende, que no ha estat poca ni molt menys, ha estat un mercat de rècord, 13 moviments, Pau Ituri, 6 d'entrada, 7 de sortida, no hi ha precedents al club en un mercat d'hivern tan mogut com el d'aquest 2024, i la veritat, veient aquesta enquesta, com a mínim, la gent sembla a priori contenta, després caldrà veure el rendiment que acaben donant tots els futbolistes. Però sobre el que hem vist damunt del verd de moment durant aquestes setmanes, el rendiment de Carles Salvador es dona per descomptat, David Soto i Abde ja s'han estrenat com a golejadors i ara caldrà veure la resta, perquè Calavera, per exemple, que va debutar l'altre dia, tot just va jugar uns minutets i encara tenen pendent, evidentment, per estrenar-se tant Jesús Fernández com Sergi Maestre, que han arribat aquesta setmana. Així que d'aquí unes setmanetes també serà un bon moment, un bon termòmetre per posar aquestes notes a la direcció esportiva, però com a mínim la gent així a dia d'avui sembla força satisfeta.
Anem, si et sembla, en ordre cronològic, però a la inversa. Per tant, l'última notícia que hem tingut en clau centre d'esport Sabadell, si més no per oficialitat per part del club i perquè també la dèiem ahir al Twitch de Ràdio Sabadell, és aquesta confirmació que Sander Park passa a ser jugador del primer equip de ple dret, fitxa sub-23 i, per tant, nou dorsal.
Amb el dorsal número 10. No un qualsevol, eh? Heredarà, per tant, aquesta vacant que deixa Cristian Herrera, per dir-ho així, pel que fa al número de la samarreta. Així que Sander Ballero durà el 10. Aquí la qüestió serà saber, Pau Vituri, quan podrà estrenar el dorsal sobre el terreny de joc, perquè recordem, a l'entrenament d'ahir, Sander Ballero, el migcampista garenc, es lesiona i ara caldrà esperar els resultats. En principi, deia Òscar Cano, demà o dilluns. Em comentaven que el més probable serà dilluns, quan se li farà aquestes proves per determinar l'abast de la lesió del genoll, que no tenia molt bona pinta, però haurem d'esperar aquests dies per veure quant de temps estarà de baixa Sander Ballero.
Doncs tant de bo sigui el mínim possible, però sobretot aquest detall, el 10 que durà Sander Ballero. Per cert, Maestre durà el 21 i, per tant, l'únic que quedarà lliure serà el 2 al Centre d'Esports Sabadell, ja us ho podem dir també. A tot això, ahir a la nit, pràcticament a la mitjanit, es va confirmar l'arribada de Cristian Herrera al San Fernando.
Sí, amb aquesta sortida també tardana d'última hora i que s'ha comentat àmpliament en aquesta roda de premsa d'Òscar Cano. Per tant, Cristian Herrera, que marxa a l'altre grup. De fet, en el comunicat que emetia ahir a les seves xarxes socials, el de Santa Coloma de Farners deia que, per l'estima que li té al Centre d'Esports, per tot aquest carinyo que li ha agafat durant aquest any aquí vestint l'Arlequinada, li va demanar al seu representant que no anés a parar a un equip del mateix grup del Sabadell per evitar enfrontar-se, com a mínim, aquesta temporada. I reconeixia Cristian Herrera que, després de parlar amb l'staff, creia que no podria aportar tot el que voldria esportivament a l'equip i que el millor per ell seria un canvi d'aires. Per tant, se'n va cap al sud, se'n va cap al San Fernando, insistim, de l'altre grup de la Primera Federació.
Doncs això pel que fa a les sortides. Ja hem comentat també el tema de Manel, que tenia aquesta oferta de l'Atlètic Balears, però insistim que era una quantitat molt, molt, molt minsa, molt minsa. I també durant el directe, Parc, vam tenir la confirmació del fitxatge de Sergi Maestre.
Sí. L'última incorporació, la sisena d'aquest mercat d'hivern del Centre d'Esports, que, com dèiem en roda de premsa, òbviament Sergi Maestre és un jugador molt més veterà que no pas Sander Ballero, però com a mínim sí que té un tall més defensiu que no pas Cristian Herrera. És a dir, que Sergi Maestre ocupa aquesta fitxa sènior que deixa Cristian Herrera, però és d'un tall això, més posicional, circumstancialment pot jugar a la línia defensiva, i precisament per aquesta baixa per lesió que tindrà Sander Ballero, veurem durant quant de temps Sergi Maestre doncs arriba per reforçar, no?, aquesta posició. Un jugador que les últimes tres temporades ha estat a l'Albacete. És cert que aquest curs encara no havia jugat sota les ordres del tècnic Rubén Alves. El seu últim partit va ser el passat 6 de desembre del 2022, per tant, un període de força inactivitat, i per això deia allò d'Òscar Cano de el jugador juga com a entrenador. Doncs veurem com ha estat entrenant Maestre i quin rendiment dona sobre el terreny de joc el veterà futbolista de 33 anys.
Que havia estat gairebé fins al novembre aturat a la disciplina de l'Albacete per diferents problemes físics. Ja havia entrat a les convocatòries de Rubén Alves a partir del novembre, però, insistim, inèdit aquesta temporada i sense jugar des de fa més d'un any. Avui, per cert, escoltarem un exarlequinat que ens ha volgut definir així, Sergi Maestre, perquè va coincidir amb ell a la disciplina del Badajoz. L'escoltem.
Hola, buenas arlequinados. Soy César Morgado, el jugador del Sabadell. Bueno, me paso por aquí para deciros que habéis tenido una grandísima suerte de haber firmado a Sergi Maestre. Es compañero mío. 2 años disfruté de él. Ojalá pudiese disfrutar más veces de él. Me parece un grandísimo jugador, grandísima persona, que también pasó por un ligamento cruzado la misma temporada que yo, que pasó un bache que quizás no le ha dejado disfrutar en el fútbol profesional como lo merecía. Pero bueno, creo que tenéis una gran suerte, es un acierto total y os ayudará mucho a conseguir todos los objetivos. Le deseo muchísima suerte a él, al Sabadell, y un abrazo para todos.
Doncs,
muchas gracias.
Moltes gràcies al César Morgado. Parc, bones paraules de l'excapità del Centre d'Esports Sabadell, sobretot, ara ho comentava, per aquesta circumstància malaurada, no?, d'una lesió de gravetat que van patir tots dos.
Sí, aquest denominador comú que uneix l'excapità del Sabadell i el nou futbolista del centre d'esports que té aquesta vessant de capità, una cosa així, deia Òscar Carón, roda de premsa, no? Per tant, bones paraules de César Morgado cap a la nova figura del conjunt arlequinat, i ara veurem, insistim, com rendeix sobre el terreny de joc després de tant de temps sense jugar partit oficial. Molt difícil, per cert, veure'l aviat, suposo que haurem d'esperar una setmaneta, veurem si debuta contra el Barça Atlètic, Pau Vitori.
Doncs insistim que Maestre durà el 21 que va deixar lliure ara fa unes setmanes, Fran Callejón, després del seu adeu per posar rumb a l'UCAM Murcia. Sergi Parc, Estadi de la Nova Creu Alta, no ens deixem res, no?
Res, que ara vaig cap a l'outlet.
Vinga, va, que vagi bé les compres.
Abraçada.
Adéu, publicitat, i quan tornem, Sabadell B, OAR i una mica del Mundial Aquàtic de Doha.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I ara un missatge perquè a Catalunya, després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant, i aquestes reserves han passat del 80% fins al 16% actual. Al final, i per tot això, Catalunya està en emergència per sequera. Si vols consultar les restriccions del teu municipi, ho pots fer entrant a sequera.gencat.cat. I recordem que tots podem contribuir a l'estalvi de l'aigua amb petits gestos del dia a dia. Tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, dutxa en comptes de bany, no fer servir el vàter com si fos una paperera, o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Nou minuts ens falten per arribar a les dues. Seguim en més futbol, perquè a la Lliga Elit tenim duel vallesà aquest cap de setmana a Can Rosés, amb la visita del Sabadell B al Rubí. L'equip de Conrad García arriba en un molt bon moment a la cita, després de les dues victòries a Olímpia que han deixat enrere el sotrac de resultats. A més, els marcadors han anat acompanyant i el filial és segon en posicions d'ascens directe a Tercera Federació i amb 6 punts de marge respecte al tercer, que és l'Atlètic Lleida. Una situació que contrasta i molt amb la dels rubinencs, que es troben en descens, immersos també en una mala dinàmica de resultats. 3 derrotes i l'empat del cap de setmana a Palamós. A més, només han marcat un gol en aquest tram de calendari. Javi López, lateral del Sabadell B i autor d'un doblet en l'últim partit a casa contra el Lloret, elogia el Rubí i creu que faran un bon treball per anar a pels 3 punts.
Estan en zona baixa, ho hem parlat moltes vegades al vestuari, no ho acaben d'entendre, són dinàmiques, nosaltres també vam tenir una dinàmica així una mica d'un empat, derrota i derrota, i bueno, com t'he dit abans, aquesta lliga és molt igualada, i podem anar la setmana que ve allà i perdre sense dubte, perquè és molt bon equip. Però bueno, farem un treball molt bo a la setmana i anirem a guanyar segur.
Doncs confiança en Javi López. Per la seva part, el tècnic Conrad García s'ha referit a la superfície de Can Rosés i creu en aquest cas que serà un desavantatge i una dificultat afegida per ells.
Aquell camp és complicat, perquè és un camp que la superfície és diferent aquí, rellisca molt, has de tenir una mica, adaptar una mica el joc al tipus de camp, i ells estan molt acostumats a jugar allà.
Doncs a alertava en aquest cas el tècnic del Centre d'Esport Sabadell B d'aquesta superfície de Can Rosés. En qualsevol cas, recordem que l'únic precedent d'aquesta temporada, el partit d'anada a Olímpia, el va guanyar el filial del Centre d'Esports 2-0 amb gols de Marc Marruecos, de Marru, ara el dinàmica del primer equip, i també de José Enrique. Un duel que Conrad García el recorda com un dels millors que han fet aquesta temporada. El tècnic també opina que serà un partit exigent degut a aquesta situació del Rubí que comentàvem a la classificació.
El rival, que estigui baix, és que és igual, 100%. Aquí vam aconseguir superar-los, jo diria que amb uns dels millors partits potser de la temporada, i ara ens tocarà doncs fer-ho allà, però la complexitat d'aquest partit contra els equips que juguen algo és molt i molt alta.
Una victòria, a més, situaria el Sabadell B de líder de forma momentània, ja que torna a jugar abans que el seu principal rival, que està a 2 punts per sobre i que no és altre que l'Europa B. El Rubí Sabadell B es disputarà diumenge al migdia a les 12 a Can Rosés i a les 5 el filial Escapulat juga a casa al Nou Sardenya, en aquest cas contra la Guinaueta.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Minuts per arribar a les 2. Bloc poliesportiu és un cap de setmana clau pels principals equips d'handbol de la nostra ciutat, és a dir, pels dos sèniors de l'OAR Gràcia. A la primera nacional masculina tenim derbi a Sant Quirze i, a més, promet emocions fortes d'entrada perquè són dos equips que persegueixen l'objectiu de jugar les fases d'ascens i una derrota els podria deixar molt lluny d'aquestes opcions. De seguida repassarem com està la classificació i, evidentment, perquè tractant-se d'un derbi és una cita que a l'OAR tenen ben subratllada en el calendari i el capità Bernat Correro no se n'amaga.
Marcat amb una X al calendari des de fa temps. Un, perquè és un derbi, ja sabem el que hi ha, i dos, perquè al final també és un rival directe i ens hi va molt.
Repassem com està la classificació amb l'OAR ara mateix tercer, després que el Sant Cugat, amb el triomf de dimarts contra el Sant Vicenç en partit pendent de recuperar, hagi passat per davant. Per tant, qui falli en el derbi, i comptant que els santcugatencs a priori tenen un duel assequible aquesta jornada, podria quedar molt i molt tocat. És el moment, diu Correro, de començar a rendir millor a domicili.
Sí que ho hem parlat últimament, que ens costa treure partits fora de casa i sobretot contra equips de zona alta, que més o menys en general crec que no hem puntuat gaire. I, bueno, és una assignatura pendent. Està clar que aquest finde, doncs, haurem de ficar-nos al mono de treball i a treure els 2 punts, perquè si no ens volem desenganxar, hem de guanyar sí o sí.
El Sant Quirze, de la seva part, és quart, amb un punt menys que el Gràcia, i a casa és gairebé invencible, ja que només ha perdut un partit, i va ser justament, ara l'esmentàvem, contra el Sant Cugat. Ara bé, segons Correro, el conjunt Quiri no arriba a la cita en el seu millor moment.
Pel que ens han dit i estem veient els vídeos, tenen un parell, 3 de baixes bastant significatives de la primera línia, amb la qual han perdut qualitat, això és una realitat, però tenen una defensa molt bona, la porteria diria que probablement la millor de nacional amb molta diferència, i bueno, tocarà defensar com ho estem fent últimament i potser estar un pèl més encertats amb atac, jugar una mica més pels extrems, que arribin més boles a fora.
Aquest derbi de la primera nacional masculina, Sant Quirze, serà a les 8 del vespre de demà, just després que el femení de l'OAR, en una tarda intensíssima, s'enfronti al Sant Joan d'Espí en el duel entre el segon i el tercer classificat de plata. Això sí, aquí les circumstàncies són una mica diferents, ja que, tot i que també hi hagi 2 punts de diferència en favor de les del Baix Llobregat, les gracienques tenen un comodí i és el partit que tenen pendent contra el Mataró. Amb aquesta carta guardada, l'extrem Berta Prat afronta així els pròxims dies.
Ens fa estar tranquil·les perquè veiem que, tot i un partit menys, estem terceres, però igualment s'ha de guanyar aquell partit i tampoc serà fàcil a casa del Mataró. Llavors, estem tranquil·les, però a vegades nervioses també, perquè serà un partit difícil també.
Important també serà la baraja particular i la fórmula és molt fàcil. Després de l'empat de la primera volta al carrer Boccaccio, se l'endurà qui guanyi demà.
aquell partit vam tenir una ratxa de 3 partits així fluixos, que van ser Sant Quirze, Ribes i Sant Joan. Vam tenir com un petit sotrac a la primera volta allà. Llavors va ser un partit similar al de Sant Joan. No jugàvem a lo nostre, llavors no acabàvem d'estar.
Demà, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, arrencarà aquest enfrontament Sant Joan d'Espí o Art Femení al poliesportiu Salvador Gimeno. I acabarem fent una mica d'agenda del Mundial Aquàtic que ha arrencat avui a Doha. Demà ja tindrem en acció a Qatar a la primera participant del Club Natació Sabadell, la Txell Ferrer, a la rutina acrobàtica per equips de natació artística. Les preliminars seran demà a les 6 de la tarda, hora d'aquí. La final, l'endemà, a les 2 del migdia. Recordem que hi ha en joc el bitllet olímpic i també que Emma Garcia és baixa d'última hora perquè no està al 100% recuperada de la lesió a l'esquena patida a l'octubre. I diumenge també arrenca la competició de waterpolo femení amb les 8 integrants de l'Astral Pool en acció. A 8:45 del matí hi ha un interessantíssim Estats Units-Països Baixos amb Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning a les neerlandeses. A les 10 del matí, Xina-Espanya amb les Maika Garcia, Laura Ester, Judith Forca, Bea Ortiz o Paula Litton. I a les 5 de la tarda, Gran Bretanya-Itàlia amb Sofia Giustini a les transalpines. Un minut per les 2, ho deixem aquí. Doncs res, agrair la feina de la Beatriz Aguilar un dia més al control de so, també dels nostres estudiants en pràctiques, de l'Ivan Lechuga i de l'Anna Clarà, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ha fet possible aquest últim Hotel Suís de la setmana. Ens retrobem diumenge a partir de 12:45 del matí a la Nova Creu Alta amb aquest centre d'esports Sabadell, Rayo Majadahonda. Ara, a Notícies Migdia, amb la Núria Garcia al capdavant. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.